Bona tarda, benvinguts. Això és SIM Music.
Hola, Manu, com estem? Bueno, sí, anar tirant, anar fent.
Bona tarda, Jordi. Sí,
bones tardes, Manu.
Ha sigut una arrencada així, una mica així, no? Vinga, t'obro el micro i vinga, tu, Jordi, vinga.
Salta, tarda. Salta i que... I,
si, salta, a veure què
passa. Si s'obre el paracaigudes bé, si no, pues mira, t'estampes a terra i ja t'arreglaràs, ja t'arroplegarà el cul amb l'escombra del recollidor. Va, bé.
Bona tarda, Jordi, bona tarda.
Bona tarda, Manu. Oients, família diversa, que ho han sopegat amb aquest espai musical. Avui ja us avanço que tenim... Per començar, allò, per començar, quatre veus femenines. Quatre veus que poden marcar el futur de la música popular. No m'atreveixo a dir del pop, que encara tenim el ressò de quan vam repassar tot el tema dels Grammy, la Beyoncé i la Madonna que diu que vindrà a l'estiu i això. No, no, no. Estic parlant d'aquelles orfebres, fins i tot, podríem dir, del pop... I és molt bona notícia, perquè, escolta, que en un mateix programa podem escoltar el nou single... de la Feist. Podem escoltar el... i conèixer la Caroline Polachek, que sembla que tots els mitjans alternatius l'estan assenyalant i fins i tot alguns mitjans serios, només per dir-vos que fa un parell de setmanes estava fins i tot a la crítica de La Vanguardia, tothom apunta que pot ser la nova heroïna del pop alternatiu. I de qualitat, això sí, no qualsevol cosa rara, no fent el punk i ja està, no, sinó fent alguna cosa nova, interessant i molt personal, una mica com el que va fer la Fest quan ens va deixar tots al·lucinats amb el seu debut. Després, algú amb més trajectòria, tenim a l'Alison Goldfrapp, que de tant en tant ens agrada sentir-la i escoltar-la, i la Lana Del Rey, que publica single. I ara no sé què passa en aquestes grans dives del pop americà que ara es tiren a fer temes llargs, com si fossin rock progressiu, no sé. És una cosa molt estranya. El IW, que és el tercer single de la Lana del Rey, són 7 minuts. Que, bueno, suposo que no els escoltarem tots, però al final això acaba decidint el Manu, o sigui que a veure què diu ell. I per contraposar una mica això, pues, escolta, hem de parlar de Pearl Jam, que... han fet una cosa molt curiosa, no treure un disc en directe, perquè això ja ho fan jo diria que gairebé de manera habitual i ja és la rutina habitual de la banda de Seattle, sinó perquè en treuran un una miqueta especial. Un que ja no sé si es va quedar al cul del baúl que parlàvem l'altre dia arran del tema Lost de Linkin Park, o què passa, perquè s'han esperat uns quants anys a treure un disc en directe enregistrat fa 25 anys. Que dius, home, ha plogut bastant, eh? Doncs sí, es veu que era un secret a veus entre la banda i els fans, els Pearl Jam tenen un fandom fort bastant potent, tothom sabia que el disc estava enregistrat, però que no estava publicat, ni publicat per la banda, ni en format de bootleg, ni res. I ara sembla que al final aquest disc de la gira del disc Yield acabarà bé en la llum. Una història curiosa que, mira, m'ha fet gràcia. Relacionat amb els Pearl Jam, de manera indirecta, podem parlar del Neil Young, i en concret no amb els Pearl Jam, sinó amb els Crazy Horse, que anuncien nou disc. I per tancar, Manu, ja he preparat això, una cosa una mica diferent, escoltarem els Static X, una banda que es van donar a conèixer, que era allò, a finals dels 2000, un rock... Jo els situo en l'onada de els Sepultura dels Roots Bloody Roots, dels Fear Factory, que per cert aquesta setmana han anunciat nou cantant, es tracta d'un italià, Milo Silvestri, tota aquesta colla, i hi havia els Static X, que vam veure com se'ls moria el cantant i frontman, i ara tornen amb un nou cantant, publiquen un nou single, i curiosament és una versió que m'ha fet molta gràcia, que és allò de situar els grups al lloc que li toca. Ja us avanço que és una versió de Nine Inch Nails, el meu grup preferit, m'ha fet molta gràcia, i dic, escolta, per tancar, escoltarem Terrible Lie, que és del Pretty Hate Machine, del primer disc de Nin, però passat pels sedats de Static X, i m'ha agradat molt aquesta tria i la història d'aquesta banda, que ara començaran a girar precisament amb Fear Factory. O sigui que, Manu, avui tenim molta tela de molta qualitat i quan vulguis ens hi posem.
Vinga, anem-hi.
Si us sembla, anem començant i ho fem en aquest cas amb la Feist, la que feia força temps que no sentíem res. Sis anys només col·laborant amb alguna banda i poca cosa més, sense treure material propi. Aquest 2023, la Feist, la Leslie Feist, trenca aquest silenci després de que el 2017 ens deixés Pleasure i arriba amb Multitudes. De moment sembla com un single bastant complet amb tres temes, i ja veurem a on s'acaba la cosa, perquè tot apunta que això només és el començament, però ja haurem d'estar molt pendents, perquè clar, que treguin tres temes de cop, caldrà veure si aquest Multitudes és la prèvia d'alguna cosa més potent o què. Recordem la Feist, va col·laborar fa una colla d'anys amb la gent dels Mastodon, amb una cosa una mica estranya, però és coneguda sobretot per fer un pop alternatiu força, força interessant, que amb Multitudes continua mantenint obert el ventall, una part més acústica, més amb temes força senzills, però amb una característica tan important com és la de la seva veu, que és simplement espectacular. Per això aquesta tarda comencem amb la Feist i amb aquest retorn que suposa Multitudes. Flash and thunder loves me back, and in lightning I can keep my energy intact. And when the lightning is like the sun, I feel what love could be.
ashes flash to show our natural age. And the lightning, it lights me up to be as God as I say. And then to lightning, I belong like electricity. And if I'm fighting, it's just because of the power vested in me.
I més veus femenines aquesta tarda de dissabte. Continuem amb Lana Del Rey, que ha publicat una mica, per sorpresa, un single. Jo no sé si entendre'l com un single doble o una cosa estranya, perquè es titula A i W baixat, les dos. I sembla que és com un tema dividit en dos parts, que clar, la cosa s'allarga fins als 7 minuts. Veurem com acaba sent el disc, aquest Did You Know That There Is a Tunnel Under Ocean Boulevard, que es publicarà el proper mes de març i que compta amb la producció del Jack Antonoff, almenys aquest tema, que també l'ha coproduït, recordem, Jack Antonoff, al darrer Grammy a la millor direcció, per sobretot la banda sonora dels Minions. Ara continua fent les seves tasques darrere els controls, en aquest cas a les ordres de Lana Del Rey. Ja s'ha avançat que el disc inclourà col·laboracions de gent com John Batiste, recordem, el que també té un Oscar al costat de Trent Reznor i Atticus Ross per la pel·lícula Soul, i també crec que es van portar algun Grammy, no l'edició anterior, sinó de fa un parell d'anys, els Bleachers, Father John Misty, Judas Smith, Tammy Genesis i Simil. Tots aquests formaran part del nou disc de Lana Del Rey. Veurem si està preparant, potser, a la Senyoreta del Rei la seva particular carrera cap als Grammy de l'any vinent. De moment tenim aquest A i W baixa. Thank you. Una nova veu femenina, en aquest cas la d'Alison Goldfrapp, la compositora i cantant britànica, fa no res, una setmana treia el primer single d'avançament del que se suposa que ha de ser el seu futur nou disc, Digging Deeper, i no res, ni una setmana arriba Fever. Mentre que el primer es feia acompanyar per Claptone, en aquest tema que escoltarem d'aquí uns instants, es fa acompanyar per Paul Wolford. I la cosa ja mirant més la pista de ball, una cosa que ens tenia bastant acostumats, la Alison Goldfrapp en les seves anteriors referències discogràfiques, una cantant que li agrada el pop però que també mira i molt sovint a la pista de ball i a l'estètica de club. Veurem, doncs, de moment no tenim més informació al respecte, hem d'estar pendents de si s'anuncia ja data de llançament o si simplement la cantant, coneguda sobretot per la seva col·laboració amb el conjunt Roig Sop, ens obsequia amb un disc, o si la cosa es va quedant en aquest conjunt de singles al costat de diferents col·laboradors. Aquesta tarda de dissabte sumem, repeteixo, una nova veu femenina, hem començat amb la Feist, hem escoltat l'Anna del Rei i ara provem noves textures musicals amb la Alison Goldfrapp. I en aquest pòquer de veus femenines hi afegim potser la... crec que és la més jove, o la que almenys té menys carrera que les seves antecessores en aquest programa d'avui. És la Caroline Polachek i s'esperava molt i molt el seu segon disc, Desire, I Want You to Turn Into You. I s'esperava molt perquè el seu debut, el punk, havia generat, doncs, moltes expectatives al voltant d'aquesta cantant i compositora de pop que sempre que pot a les entrevistes diu que ella segueix el seu propi camí i que lo de les modes i els premis i això que li importa bastant poc, que ella segueix a la seva via i que per tant doncs aniria fent sense importar el que passava al seu voltant. Es va poder... té un gran directe, com es va poder veure el primer Marathon 2022, entre d'altres actuacions, i ara arriba aquesta nova referència i que des de les publicacions la veritat li posen bastanta bona nota. El Mundo són un 8 sobre 10, el Pitchfork crec que també la deixen força, força bé. A veure cap on va la Polachek. Mentre d'altres companys generacionals, digue-li Grimes, digue-li Charlie XCX o la Dua Lipa, juguen amb una altra lliga, ella va i segueix la seva via experimentant, provant algunes coses a nivell de producció, tocant diferents pals, que si l'experimentació, que si pop, fins i tot alguns apunten l'industrial, que dius ole tu, o... sonoritats més curioses, per dir d'alguna manera, d'aquesta artista. Per això aquesta tarda de dissabte no hem pogut resistir la tentació d'escoltar alguna cosa d'aquest Desire, I Want to Turn Into You. Caroline Polachek.
Bonnie is a rider, satellite can't find her, no sympathy, ain't nothing for free. Bonnie is a rider, satellite can't find her, no sympathy, ain't nothing for free. Bonnie is a rider, no sympathy. A rider, satellite can't find her, no sympathy. But I'm so non-physical, I do feel like a lady. I do fireworks blazing. I do heart isn't breaking. I do but don't drop my neck. Bunny is a rider, satellite can't find her, no sympathy. Ain't nothing for free. Bunny is a rider, giddy up, can't find it. No sympathy. Ain't nothing for free. Dirty like it's Earth Day, trying to wet that palate. Can you cut that dry, crush that rag, run down to you? A-wall on a Thursday, trying to go ask Alice, trying to catch that rabbit. But I'm so non-physical, I do feel like a lady. I do fireworks blazing. I do heart isn't breaking. I do but don't drop my name. Bunny is a rider,
body is a writer.
Els grups tenen situacions força estranyes, sobretot quan es tracta d'una banda que es fa acompanyar d'un solista, com és el cas del Neil Young i Crazy Horse, que el proper disc el publicaran com a sota els seus noms, perquè ens entenguem, és molt probable que All Roads Lead Home sigui el nom de Neil Young i Crazy Horse, però els temes estan firmats per cada un dels diferents membres. Per exemple, el single d'avançament, el que escoltarem d'aquí un moment, el You Will Never Know, del Nils Lofgren, que va entrar en substitució de Danny Whitten, doncs l'ha escrit el senyor Lofgren, i n'hi ha d'altres, com per exemple el Song of the Seasons, del Neil Young, que ja va gravar per un altre disc i que en aquest cas gravarà amb el seu conjunt. La veritat és que és una situació força, força curiosa, però que, mira, és aquell camí que han decidit agafar els Neil Young i els Crazy Horse després de publicar el disc Barn el 2021. Veurem, doncs, què passa amb aquest All Roads Lead Home, amb aquesta nova manera d'apuntar i d'assenyalar l'autoria dels temes amb un grup tan potent amb gent com repeteixo, el Lofgren o el Neil Young, el Billy Talbot o el Ralph Molina, que és el que em quedava per dir dels Crazy Horse. De moment ens quedem amb el single d'avançament, aquest single d'avançament que no firma Young, sinó que firma el Neil Lofgren, i és el You Will Never Know.
You will never know how quick she forgot you.
Wilson Beatty! Wow!
I passem a un grup que, home, podríem tirar línies amb el Neil Young, que alguna vegada va tocar amb els Pearl Jam com a banda de suport, no els Crazy Horse, com el que us explicàvem, com la notícia que us explicàvem fa un moment, però és que curiosa també la decisió dels Pearl Jam de publicar el disc Give Way el dia del Record Store Day, que aquest any serà el 22 d'abril. Per què estrany? Home, doncs perquè el disc va ser enregistrat en directe a la gira de 1998. Ho torno a dir per si no s'ha entès. El disc es va gravar en directe a la gira de l'any 1998. Pels fanàtics de Pearl Jam, que en coneixem uns quants, doncs ja sabran, ja hauran situat ràpidament que aquell any la gira podia ser del Yalt, i efectivament és la d'aquest disc. Es va gravar en concret al Melbourne Park, a Austràlia, i el que s'hauria d'haver publicat llavors, doncs la cosa va quedar sense publicar. Em recorda una mica la notícia que ha sortit aquesta setmana de l'Steve Vai i l'Ozzy Osbourne, que es veu que tenen un disc senceret, gravat, i que no està publicat. Un disc sencer, tela. Bé, són coses que passen. No és allò de la setmana passada que us parlàvem dels Linkin Park, d'un tema que graves però que no acabes posant al disc i el publiques a l'edició dels 10 anys o dels 20 anys. No, no. Un disc senceret de Steve Vai i Ozzy Osbourne. En fi, coses que passen al món de la música, i en aquest cas ens quedem amb la curiositat de els Pearl Jam i aquest disc que per fi, 25 anys després, veurà la llum, perquè és clar, és que me diguessis no, els Pearl Jam és una banda que li costa treure directes. No, Pearl Jam té un munt de directes a les plataformes o fins i tot a la seva pàgina web. Jo crec que des de ja fa, què, Manu, uns 10 anys et publiquen tots els concerts de bueno, totes les gires o...
Bueno, sí, de tots, el que passa que són aquests bootlegs que diuen, que clar, no són millor oficials. N'han ficat d'oficials, sí, molts directes oficials.
Molts.
Vull dir, jo en conec uns quants de directes oficials. I des dels principis, des del disc Versus, uh-huh, ja em van començar amb directes, me'n recordo, el primer, el Live a Atlanta, que és un directe que era de la gira del Versus, uh-huh, ja, i és el segon disc. I han vingut de més, vull dir, tots els concerts que fan, uh-huh, sempre ja tenen la gravació en bootleg del directe.
Bueno, i amb qualitat, perquè el bootleg que acostumava fa una colla d'anys, ara ja es nota l'edat que...
I en trobava a les botigues de discs, uh-huh, trobava, en CD, me'n recordo que trobava. Jo havia anat al concert de Barcelona de l'any 95, uh-huh, doncs sabia que el concert hi era, saps? Vull dir...
I la qualitat, bona, és que la...
Sí, bueno, jo no és una qualitat com un directe passat per l'estudi, ben de lloc, però bueno, tenen una qualitat bastant bona.
Déu-n'hi-do. Sí. Bueno, perquè es fa una idea, aquest Giveaway inclourà 17 cançons i com que era la gira de presentació del Yield, inclou doncs temes com Faithful o Do The Evolution, que llavors, ara ja en sonen perquè crec que especialment The Evolution era un dels temes que sona bastant, dels més utilitzats de la banda, però que llavors era la novetat, era el single de presentació del disc. Una curiositat, repeteixo, que es podrà trobar als mercats a partir del Record Store Day, que serà, repeteixo, el 22 d'abril. En què ens quedem, Manu?
Doncs veurem aquest súper, i més un videoclip també força, força guapo, d'animació, d'aquest Do the Evolution.
Que va ser single, aquest disc.
doncs, bueno, per acabar fem faré el resum del que m'ha escoltat, els vinils que us he portat avui, i com no que m'estem escoltant de fons aquest Astro Kid 2000, aquest superàlbum del senyor Rob Zombie i la seva banda, els White Zombie, magnífic disc. M'ha escoltat 50.000 vegades.
Del començament al final.
Sí, sí. Un bon disc de metal.
Aquí el More Human Than Human, que va sonar moltíssim, crec que fins i tot per les emissores d'aquí va arribar a sonar.
Ui, amb algun anunci, inclús.
Aquí hi ha coses espectaculars, el Head Chargers per One, amb què comença el disc, el Chicken Fantasma, en Chicken Blastorama, o no, bueno, uns històrics.
Aquest tema que està sonant, l'Electric Heat, que hi ha com a dos parts, hi ha una primera, sí, i aquesta segona.
Espectacular. I el tema final, el penúltim, és el Blur in the Technicolor.
Blur the Technicolor, uf.
Espectacular. I baixen pulsacions, perquè al començar la cara bé, I Zombie, More Human Than Human, The Chicken Blastor, és espectacular. I és una cara bé. Curiosament és una cara bé. Sí. Però brutal, brutal.
I qui està de productor?
El Brian, no.
El senyor Terry Date.
Terry Date. Com no? Terri.
Amic dels Deftones i tots els Pantera, bueno, va fer una gran feina aquestes temporades amb tots els grups de metal. Bueno, què més? Hem escoltat també avui que tenim tantes noies, doncs clar, us he portat uns quantes noies, bueno, un parell de noies. Han començat, doncs, amb aquest primer àlbum d'aquesta noia, ella soleta se lo come, amb la seva guitarra, les seves pedaleres, les seves bases. Increïble el primer treball d'aquesta noia, que hem parlat aquí d'ella moltes vegades, la Taj Sultana, amb aquest Flow State, amb aquest primer àlbum, que és una passada. Després hem escoltat també el primer àlbum llarga durada d'una noia també, apadrinada també el seu dia, pels 1975.
No.
Aquesta noia anomenada, bueno, el seu grup, o sigui, el seu nom artístic és The Japanese House, i va debutar amb aquest Duke's Falling, i que hem escoltat aquí, i que, bueno, està preparant, us he portat perquè a més està preparant ja aquest any, pocs mesos ja, està preparant el seu segon llarga durada, aquest 2023, Japanese House. També, com no, uns clàssics, com són també els Pearl Jam, hem sentit els U2 i el seu magnífic pop.
El disc controvertit, si l'Achtung Baby ja era un canvi, el pop va ser un... Ara us ensenyarem un parell de coses, i el Discotec, el single...
Discotec, ui, sí, una passada.
Jo diria que hi va haver fans que no van acabar de... No sabien per on agafar-ho, eh?
No, però és un disc que... Sí, és un gran disc. Després, al final el temps fica tot a puesto, clar. I per últim, un disc dels Waterboys. Quin disc? Pues el Dream Harder, un disc que va sortir, pues bueno, després venien ja de la seva època més folk, de les seves arrels, amb el Fisherman Blues i Roam to Roam, tot era molt música de violí clàssic i de bar d'Irlanda, i van interrompre, doncs, amb aquest Dream, d'això, que amb un disc que ja van canviar el seu so, se va ficar més a més moderns, diguéssim, doncs, bueno, amb una manera de fer ja més diferent, mirant potser sí cap al pop més independent, i inclús amb sons una mica més elèctrics. Aquest Dream Theater dels... Dream Harder, un gran disc dels... Sí, ahir va fer un canvi, no? És com, li va passar com a U2, no? Que van fer un disc... No, que els que escoltaven, no, aquest grup, doncs, no, va dir, què passa aquí?
Què està passant aquí?
Què està passant aquí? Estos no són mis Waterboys.
Què m'estan oferint?
Però que és un disc que encara l'escoltes ara, per mi, és, inclús a mi m'agrada més aquest disc, que potser que està molt bé, el Wall of the Moon i tots aquests discs estan molt bé, però bueno, suposo que m'ha tocat viure una altra època, i clar, m'entrava millor, no, aquest tipus de composicions, i els Waterboys van fer aquí un gran disc.
Una proposta diferent.
Sí, sí. Pues bueno, fins aquí, aquests cinc propostes us he portat.
Sí, no està gens, vale, gens malament.
I amb el White Zombie.
White Zombie, Astro Kid 2000. Tot i que han passat de 23 anys del 2000, el disc continua sent impressionant i recomanable al 200%. I a mi em toca tancar, i ho faig amb una curiositat. Però mira, una curiositat que podríem... tirar línies fins i tot amb com vam acabar la setmana passada amb el tema de l'os dels Linkin Park que em feia referència fa una estona. En aquest cas estem parlant dels Static X, que estan a punt de començar una gira amb Fear Factory, que us deia que havien presentat el nou cantant, però han anunciat la publicació d'una cosa força curiosa. Bueno, de fet, és la segona part d'una cosa força curiosa. No fa pas tant van publicar Project Regeneration Vol. 1, en què recuperaven algunes de les gravacions, de les darreres gravacions, del seu primer cantant i compositor, el Wayne Static, que va morir el 2014. Doncs bé, han anunciat que per al novembre hi haurà la segona part d'aquest Project Regeneration, que es va publicar el 8 de febrer. Es tracta de material que va enregistrar el Wayne Static i que la banda ha decidit doncs publicar per recordar la figura del que va ser el seu cantant en aquest moment. La posició l'ocupa a Cher Zero, i repeteixo, estan a punt d'iniciar una gira pels Estats Units amb la gent dels Fear Factory, que més o menys són de la mateixa època, tot i que potser van tindre més anomenada al grup de Dino Casares que no pas al de Wayne Static. I el single que han triat per presentar aquest Project Regeneration Vol. 2 és una versió de Nine Inch Nails, però no d'un tema de l'última volada, sinó el que va ser el single del primer disc. Estem parlant del 1989, el tema Terrible Light, que fins i tot en la gira de presentació del Fragile aquí a Barcelona va ser el tema que va obrir el concert, a part d'Opinion, va ser amb aquest tema tan 100% nin del començament, i que de tant en tant, doncs, quan es dignen a tocar en directe, també acaba apareixent aquest Terrible Light. A mi m'agrada la idea perquè és allò de bandes que reconeixen com aquest tema és un dels més importants a l'hora de parlar del rock industrial, i que ja comença a ser hora de que altres bandes li donguin dos voltes. Per desgràcia ho hem de fer amb la veu del Wayne Static, que repeteixo, traspassat al 2014, però escolta, si és així, doncs benvingut sigui, un record pels Static X, per Wayne Static, i amb aquest tema us diem adeu i fins la setmana que ve.
Terrible Light, Static X. Res més, gràcies per estar aquí i ens tornem a trobar la setmana que ve. S&M Music. Bon cap de setmana.
Adeu.
Big apology. Terrible night. and bam!